Donald John Trump do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear
that I will faithfully execute
the
United States,
the Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Després de jurar el càrrec com a 47è president dels Estats Units, Donald Trump, amb un to tranquil, ha fet un discurs dur i amb avisos en diverses direccions i per a diversos sectors. Ha assegurat que prendrà el canal de Panamà, que decretarà l'estat d'emergència a la frontera sud, que per a la seva administració només hi ha dos gèneres, home i dona, que s'ha acabat posar l'accent en les energies renovables i moltes altres coses. El missatge que més ha subratllat és que els anys de Biden han estat de declivi per als Estats Units i que a partir d'avui, amb ell, comença l'edat d'or del país.
The golden age of America begins right now.
L'edat d'or d'Amèrica comença ara mateix. El nostre país tornarà a florir i serà respectat arreu del món. Serem l'enveja de totes les nacions i mai més s'aprofitaran de nosaltres.
To be taken advantage of any longer.
De seguida connectarem amb Washington. Allà hi tenim el Francesc Garriga i el Xavier Vilà, que ho han seguit i ho estan seguint tot de ben a prop. També als Estats Units connectarem amb el professor de Sociologia de la Universitat Columbia, Gerard Torrats Espinosa. I a partir de les 11, escoltarem un català i una nord-americana que han fet camins inversos. Ell es va instal·lar als Estats Units i ella a Catalunya. Com es preparen mentalment per a l'era Trump?
Catalunya nit.
L'alto el foc que des de diumenge és vigent a Gaza sobreviu, però de manera feble, després que avui hi hagi hagut alguns incidents. Jerusalem serà un altre dels nostres punts de connexió avui.
I look forward to working with you to return the remaining hostages, to destroy Hamas's military capabilities and end its political rule in Gaza.
És Netanyahu, un dels líders que ja ha felicitat Donald Trump. S'ha mostrat esperançat amb l'aliança que podran establir, ha dit, per destruir Hamas. Passarem per Ripoll perquè l'alcaldessa d'extrema dreta, Sílvia Orriol, se sotmetrà a una qüestió de confiança després que l'oposició li hagi tombat aquest vespre els pressupostos municipals. També mirarem com tenim la grip a Catalunya. Segons el secretari de Salut Pública, ja hem superat el pic d'infeccions.
En el moment màxim, la setmana passada, van ser una mica més elevades que les de la temporada anterior, però tampoc extraordinàriament elevades.
Avui fa 5 anys del cop que va suposar el temporal Glòria. Van morir 4 persones i hi va haver moltes destrosses causades per l'aigua i el vent. Ens preguntarem com estem 5 anys després.
Si plogués la meitat del que va ploure amb un Glòria l'altra vegada, estaríem igual, o pitjor.
Tornem a estar igual.
Possiblement hem de fer aquestes actuacions de reforçar platges, de construir aquests petits dics. A mitjà llarg termini, si podem recuperar sediments, seria l'ideal.
I també escoltarem un científic especialitzat en gastronomia que el llibre Delicioso Algoritmo explica com la intel·ligència artificial pot ajudar a crear plats més gustosos. Són les 10:04, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear
that I will faithfully execute.
That I will faithfully execute
the office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability.
And will, to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Donald Trump ja és de nou president dels Estats Units, 4 anys després de l'assalt al Capitoli de la presidència demòcrata d'un sol mandat de Joe Biden. Avui comença una nova etapa al país nord-americà, una nova edat d'or, segons ha promès el mateix mandatari de la Casa Blanca, això ja ho veurem. Un Trump que no ha trigat gens ni mica a posar en marxa la seva política perquè poc després de jurar el càrrec al Capitoli ha signat diverses ordres executives sobre alguns dels temes clau de la seva campanya. Música, fanfàrria i unes salves per connectar en directe amb Washington. Francesc Garriga, bona nit. Francesc Garriga, bona nit.
Hola, hola, bona nit.
Ara sí, crec que Trump no està perdent el temps i va a posar la directa, o com està encara en aquests primers minuts ja com a 47è president dels Estats Units?
Ha semblat que començava molt fort amb els anuncis que ara repassarem, però si parlem literalment, està anant més lent del previst, perquè a aquesta hora ja hauria d'estar a un lloc que no fos el Capitoli, i segueix el Capitoli, ha dinat al Capitoli, s'ha allargat fent discursos que no estaven a l'ordre del dia, i ara encara ha de saludar les tropes, que és una cosa que es fa abans de la desfilada cap a la Casa Blanca. Això s'hauria hagut de produir fa com a mínim una hora, i tenim Trump encara al Capitoli, i tots els seus seguidors, i això segur que ens ho podrà explicar millor el Xavi Virrà d'aquí una estona, l'estan esperant. Per tant, diguem-ne que va per feina relativament, però sí, ha estat molt contundent amb el seu to. Avui el dia com començat d'hora per el nou president que ha anat a missa. De la missa ha passat per la Casa Blanca, allà l'ha rebut Joe Biden, l'ha rebut amb certa amabilitat i amb cert afecte, s'han trobat, han pres un te i junts, en el mateix vehicle, se n'han anat fins al Capitoli. Allà ha prestat el jurament, ha fet aquesta parafernàlia que acaba amb el jurament del càrrec que sentíem, i a partir d'allà ha fet un discurs de mitja hora, i aquí ha anat desgranant alguns dels eixos que el guiaran, que el portaran al llarg del seu mandat. D'entrada, la primera prioritat és la immigració.
I will declare a national emergency at our southern border.
Declararé una emergència nacional a la nostra frontera sud. Qualsevol entrada il·legal serà immediatament aturada i començarem el procés de tornar milions i milions d'estrangers criminals al lloc d'on venen.
From which they came.
Les deportacions podrien començar tant d'hora com demà. El que sabem ja que ha canviat és que no es pot demanar asil als Estats Units. El sistema que hi havia en marxa no funciona, s'ha suspès. A excepció de l'època Covid, és la primera vegada a la història que no hi ha cap manera possible per una persona que s'escapa d'un règim dictatorial, per exemple, de demanar asil polític als Estats Units. De fet, algunes persones que eren a la frontera amb Mèxic amb cita per avui per demanar aquest asil, han vist com aquesta cita desapareixia, se'ls ha cancel·lat sense avisar i no la poden reprogramar. S'han quedat tirades sense ara saber què fer. Per tant, la immigració, tema número 1, però també abaixar els preus. I com es vol aconseguir això? Doncs aconseguint produir més energia des dels Estats Units.
Avui també declararé una emergència nacional energètica i perforarem, baby, perforarem. Drill.
Vol que hi hagi més petroli, vol que es produeixi més energia des dels Estats Units, i això ho aconseguirà saltant-se, o canviant, més que saltant-se, canviant totes les regulacions mediambientals, moltes de les quals havia col·locat en marxa el president sortint Joe Biden. I encara una última qüestió, que aquesta segurament generarà controvèrsia i que li pot canviar la vida a moltes persones. A les persones trans, pel que diu Trump, a partir d'ara les persones trans ja no podran identificar-se amb el sexe que elles consideren.
La política del govern dels Estats Units serà que només hi ha dos gèneres, home i dona.
Aquí no ho especifica, però en els documents que sí que ha filtrat la Casa Blanca especifica que només hi ha dos gèneres, home i dona, i que aquests gèneres són els assignats al naixement. Per tant, una dona trans, a partir d'ara, segons el que diu Biden, el que diu Trump, haurà de declarar-se home, encara que ella es consideri una dona.
Doncs a hores d'ara segur que té gent aplaudint-lo, però també hi ha molta gent preocupada. Sobre política exterior, ha fet referència al canal de Panamà i a Groenlàndia?
Una mica a tot, també a Mèxic, la força, la potència, diu el president Trump, que a partir d'ara es recupera l'època més daurada del país, es recupera una edat d'or a través d'aquesta fortalesa.
The golden age of America begins right now.
L'edat d'or d'Amèrica comença ara mateix. El nostre país tornarà a florir i serà respectat arreu del món. Serem l'enveja de totes les nacions i mai més s'aprofitaran de nosaltres.
Això és referència, per exemple, als aranzels, que ha anunciat, tot i que no ha especificat ni quan ni com entraran en vigor, o, per exemple, el que sí que ja ha anunciat en matèria, podem dir, geopolítica, o geogràfica, si més no, el canvi de nom del Golf de Mèxic passa a ser el Golf d'Amèrica, de forma oficial, com a mínim, pels Estats Units. Tot plegat, diu, perquè vol un món més segur, més tranquil, vol ser un pacificador del món i que no hi hagi més guerres durant el seu mandat.
Mesurarem el nostre èxit no solament per les batalles que guanyem, sinó per les guerres que acabem i pot ser encara més important per les guerres en què no ens fiquem. El llegat del qual estaré més orgullós serà el de ser un home de pau i un unificador. Això és el que vull ser, un home de pau i un unificador.
Trump, que aquesta hora encara és, com dèiem, al Capitoli, se n'anirà cap al Capitol One Arena, al pavelló dels Wizards, i allà podria començar ja a firmar ordres executives, aquests decrets presidencials que poden començar a significar coses com, per exemple, l'indult dels detinguts i empresonats per la sala al Capitoli. Segons moltes informacions, avui mateix es produirà aquest indult o la commutació de la pena per aquells que tinguessin delictes violents, o, per exemple, la reinstauració de la pena de mort per alguns delictes per alguns casos federals, per exemple, en casos d'atacs a policies o en casos d'immigrants il·legals que atemptin contra nord-americans, els Estats Units recuperaran o tornaran a imposar, a demanar, en aquest cas, la pena de mort.
Doncs tot això ho estava observant de prop l'expresident, ara ja, Joe Biden, que ha assistit a la cerimònia de presa de possessió del nou president, cosa que Trump, recordem, que no va fer amb ell fa 4 anys, i Biden, que abans de plegar ha aprovat perdons presidencials poc abans deia de deixar el càrrec, eh?
De fet, ha fet dues rondes de perdons presidencials. Una l'ha fet just abans de trobar-se amb Trump i allà ha indultat a persones vinculades a la seva administració i algun activista més, però sobretot persones vinculades a la seva administració que eren susceptibles de ser perseguides ara per Donald Trump. Estem parlant dels congressistes que van formar part de la comissió d'investigació de la sala del Capitoli. No només els congressistes, sinó els treballadors d'aquesta comissió estan tots indultats, i també Anthony Fauci, que vindria a ser una mica el doctor Gimón dels Estats Units, o el Fernando Simón, sí. L'home que va supervisar la resposta mèdica de la pandèmia. És un home que està al punt de mira de molts polítics republicans que creuen que va cometre molts delictes, a vegades sense acabar d'especificar, doncs bé, ha volgut blindar-los amb aquest perdó presidencial perquè Trump havia indicat que volia perseguir-los. Però és que no només això. Hores després, quan tothom ja era al Capitoli, mentre la cerimònia d'investidura de Trump estava en marxa, encara sent president Joe Biden de forma legal, s'ha emès un comunicat en el que s'anunciava que també s'indultava el germà i la seva dona, la germana i el seu marit i un altre germà del mateix president. Per tant, 5 membres directes de la família Biden. Assegura Biden que no és que hagin comès cap delicte, sinó que té por que fossin víctimes també de persecució política per part de la nova administració, i tot i que no estan ni imputats ni tenen cap condemna, reben aquest indult per estar més tranquils els dies que els queden per viure.
Déu-n'hi-do, la cosa s'està posant molt intensa. És la primera connexió en directe al Catalunya Nit de Francesc Garriga, de la nova era Trump. T'esperem de nou a partir de les 11. Una abraçada, Francesc, fins ara.
Fins ara, bona nit.
Un minut i arribarem a un quart d'11 de la nit i seguim a Washington, perquè el Francesc Garriga ens ha explicat tot el que anava passant a dintre el Capitoli, però fora desenes de milers de persones han desafiat les baixes temperatures per fer també costat d'alguna manera a Donald Trump i seguir la seva presa de possessió. I el Xavier Vilà, el nostre enviat especial a la capital dels Estats Units, era allà amb ells. Bona nit, Xavier.
Com estàs, Manel? Què tal?
Doncs molt bé, seguint-ho tot amb interès, perquè ja estan passant coses. T'has pogut parlar amb diversos seguidors del nou president nord-americà, que ja el coneixen, però també amb detractors. Com han viscut aquesta jornada uns i altres?
Home, et diria que amb aquella excitació que té una multitud entregada, que imagina't, a quarts de 5 de la matinada ja feien cua, s'estava llavors a uns 13 sota 0, tot amb l'esperança d'entrar a aquest pavelló esportiu on Trump seguirà amb els seus actes avui. Per tant, mira les hores que han passat. Gent com en Sam i en Michael, que estaven molt esperançats que amb el nou president millorarà l'economia i la religió, diuen, tornarà a ser tinguda en compte les decisions del govern. Els podem escoltar.
Sens dubte aconseguirà més coses que el primer cop a nivell econòmic. A nivell d'immigració, netejarà aquest país, el farà millor.
El fet que sigui molt cristià i que tornarà a portar Déu a les nostres escoles i coses així és molt important.
Algunes persones, Manel, s'han refugiat en bars i en recepcions d'hotels per fugir del fred mentre Trump feia la seva locució al Capitoli. És el cas d'en Sergio i d'en Fabián. Són originaris de Costa Rica, viuen aquí, però s'han plantat al bar Alfi de l'Avinguda Nova Jersey, que està ben bé a tocar del Capitoli, i allà m'han expressat opinions ben contrastades de Trump i del que representa pel país i pel món.
Creo que era un cambio necesario por parte de Estados Unidos para tener una nueva esperanza, digamos así, para ver qué es lo que pretende este nuevo partido hacer para el país.
Mi opinión, yo estoy en total desacuerdo con Trump. Me parece una persona muy peligrosa como político, me parece una persona que es deshonesta, que es vengativa.
De fet, Fabián afegia que el món sencer, no només aquí als Estats Units, patiran les conseqüències de tenir a Trump com a president.
Ara tota aquesta gent, Xavier, ja ha desfilat cap a casa o encara estan aquí al carrer pendents d'alguna cosa més?
Què va, si t'acostessis al carrer 7 aquí al centre, totes les mirades posades en aquest pavelló, gent que encara malda per entrar, tot i que ja han fet salat perquè és ple, només hi ha 22.000 seients i aquí hi ha molta més gent que això. Això és el que substituirà el passeig que habitualment el president que entra al càrrec fa per l'Avinguda Pennsylvania, això quan el temps ho permet. Com saps, aquesta via icònica que uneix el Capitoli amb la Casa Blanca, els presidents generalment van saludant a la multitud caminant a peu dret fora del cotxe, però tot això s'ha anul·lat, diuen, pel temps. En aquest cas, Trump, per tant, que ho farà tot portes endins, però després ja entrar a la residència presidencial, i això serà abans de participar en diferents celebracions que es faran aquesta nit en honor a aquest nou 47è president nord-americà.
És un luxe tenir algú com el Xavier Vilà seguint una persona que ha estat també corresponsal a Washington i que coneix tant i també aquest país, i per això et farem tornar a entrar a partir de les 11. Una abraçada,
Xavier. Amb molt de gust. Fins després, Manel.
Fins ara. Passen gairebé 3 minuts d'un quart d'11 de la nit. Al món pendent avui de Washington, el president de Panamà, José Raúl Mulino, s'ha referit al discurs que Trump ha pronunciat durant l'acte, dient que Panamà és i continuarà sent panameny. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, tot felicitant Trump, ha dit que espera que hi hagi una cooperació activa mútuament beneficiosa. El brasiler, Luis Ignacio Lula da Silva, li ha desitjat un mandat que promogui el benestar dels nord-americans i un món més just i pacífic. I la Unió Europea espera una col·laboració estreta amb Donald Trump, però es manté en una posició de prudència davant les amenaces que pot representar el nou president dels Estats Units. Des de l'OTAN, el seu secretari general anticipa que amb Trump s'accelerarà la despesa en defensa dels aliats. Brussel·les, Jordi Baró.
Mà estesa de la Unió Europea a Trump i l'accent posat en els lligams forts amb els Estats Units. Ursula von der Leyen i la resta de líders de les institucions europees han volgut ser conciliadors. Esperen poder continuar treballant de forma coordinada amb Trump. Un missatge que envien enmig de les amenaces que representa el nou president dels Estats Units com una possible guerra comercial. Valdis Dombrovskis, eurocomissari d'Economia.
La Unió Europea i els Estats Units són aliats estratègics i hem de treballar junts, especialment en aquest context geopolític turbulent.
Hi ha també, però, una part de la Unió Europea que simpatitza amb Trump. Líders com Orbán a Hongria, que esperen un nou auge ultra-Europa.
Fins i tot el sol brillarà diferent sobre Brussel·les. Hi ha un nou president als Estats Units, de manera que el gran atac pot començar. Activo la segona fase de l'ofensiva per capturar Brussel·les.
Des de l'OTAN, el primer missatge ha estat per garantir que l'arribada de Trump accelerarà la despesa en defensa, davant les peticions del president dels Estats Units perquè els aliats l'augmentin fins al 5% del PIB.
Donald Trump, que ja és oficialment el 47è president dels Estats Units i que després de jurar el càrrec ha fet un discurs on ha dit que s'entrava en l'edat daurada dels Estats Units i que s'acabava el declivi. Són declaracions molt grandiloqüents, coses més fàcils de dir segurament que de fer, però de tot plegat en volem parlar ara amb Gerard Torrats Espinosa, que és professor de Sociologia a la Universitat de Columbia. Ell és investigador en Sociologia Urbana, Estratificació i Criminologia. Per tant, connectem ara amb els Estats Units. Gerard Torrats Espinosa, bona nit.
Hola, bona nit. Bona tarda aquí.
No sé si aquí als Estats Units hi ha la sensació que realment ara Donald Trump vol canviar-ho tot de cop i volta, o són només declaracions que quedaran en no res. Quina creus que és la sensació que hi ha aquí?
Sí, crec que el sentiment general és que Trump arriba en aquest segon mandat empoderat com mai per governar. És un mandat total. Té el Congrés al seu costat, controla el Senat, la Cort Suprema està clarament decantada cap al conservadorisme, ha aconseguit el vot popular i totes les minories es van moure cap a ell en massa. I el que m'ha sobtat més en mi és potser no hi vaig parar atenció en les anteriors eleccions, però és la manera tan descarada com els líders de les empreses tecnològiques més grans li han donat suport de manera tan oberta. Són, no sé si ho heu vist
sí.
A la cerimònia, hi havia els CEOs d'Apple, de Google, de Facebook, hi havia també, òbviament, Elon Musk, Jeff Bezos. Tots aquests són gent que en el primer mandat van mostrar-se obertament en contra d'ell i el van repudiar. I aquesta vegada estan assentats asseguts darrere dels seus fills, de la seva família. I són empresaris que han pagat cadascun, no sé si tots, però algun d'ells sí, un milió de dòlars per tenir una taula al sopar que s'està fent ara d'inauguració. A mi em té molt intrigat això, aquesta combinació de poder polític total i aquest acostament tan descarat dels líders d'aquestes empreses, que no només influencia l'economia, però sinó també molts elements de la cultura i de la societat.
Sí, és molt interessant això que expliques, perquè, clar, ja hem sentit a dir moltes vegades que, per exemple, durant les campanyes electorals, doncs hi ha empreses que poden fer donacions tant a un partit sí. com a l'altre. Això s'entén que qualsevol empresa d'aquestes que fan aquestes donacions volen estar bé amb sigui qui sigui el president que hi hagi. Però aquí estem parlant d'una significació molt més profunda de gent a qui el propi Donald Trump al principi no semblava que els hagués d'agradar gaire. Després han anat tots evolucionant, el propi Elon Musk, per exemple. No sé si això és indicatiu que es va cap a una mena d'oligarquia o d'alguna cosa semblant amb les tecnològiques, o com ho podem interpretar.
Sí, no, això de l'oligarquia és el tema que va fer servir el Biden en el discurs d'acomiadament. No ho sé, potser no crec que es moguin per interessos econòmics personals. Aquesta gent són ultra-rics i una rebaixa d'uns punts percentuals a la taxa d'impostos no crec que sigui el que els mogui. Jo crec que veuen en ell una persona altament influenciable que els hi pot crear un entorn regulatori molt favorable, ja sigui per seguir desenvolupant intel·ligència artificial. Pensa que totes aquestes, Apple, Google, Facebook, Amazon, Elon Musk, té una empresa de intel·ligència artificial. Són les empreses que estan a la frontera del que estigui passant de intel·ligència artificial, no? Aquesta és una part regulatòria que segurament hi volen que els hi sigui favorable. I l'altra és que totes aquestes, no totes, però si Facebook, si Google, si estic intentant recordar, Amazon, són empreses que el Departament de Justícia en els darrers 4 anys els ha estat amenaçant que diferents parts de dins de l'empresa fossin una empresa separada, no? Per tal d'assegurar que no tinguessin comportaments monopolístics. Això, només haver de pensar que això pot passar és una despesa de recursos i d'energia mental per a aquestes empreses brutal. Si veuen que amb Trump no han de patir per això, els hi donen llibertat total de centrar-se en altres coses. Vull dir, jo crec que va més per aquí que no pas per interessos personals d'aquests CEOs, que són, no els mou 2 punts percentuals a la taxa d'impostos, jo crec.
Sí, s'entén el que dius. Les qüestions que més ens criden l'atenció des d'aquí a Catalunya, des d'Europa, per exemple, això que ens explicava ara el nostre corresponsal, que el dret d'asil ara ja no es pugui fer efectiu de moment, que comencin de manera tan sobtada les deportacions, aquest canvi de nomenclatura, odi que prendré el canal de Panamà, que no entraran migrants, els aranzels, totes aquestes coses, se li pot acabar girant en contra o no? És a dir, els que l'han votat precisament perquè faci això.
I molta gent, si mires enquestes, per molts el tema de l'immigració és el que els ha mogut, no? Jo estic a Nova York i a mi això no en són tan conscients, no? O no ho tenim com a la llista de prioritats, però per molta gent suposadament sí, no? El no tenir, segons ells, una frontera al sud del país suficientment forta, doncs ha sigut el que els ha mogut a votar Trump. Què farà, tot el que ha dit que farà? No ho sé. De moment, avui, s'espera que signi 200 ordres executives. No sé quin és l'equivalent a Espanya pel terme d'ordre executiva, però són directives signades pel president que tenen el pes de la llei sense haver de passar pel Congrés. No?
Sí, podria ser com un decret, potser un decret llei.
Com un decret llei, això mateix, com un decret llei. Moltes d'elles, segurament les primeres, estaran decantades en el tema de la immigració. Declarar l'emergència nacional a la frontera del sud, el que li pot, no està clar si li pot donar poders perquè la Guàrdia Nacional s'hi pugui enviar cap allà. També ha dit que designarà els càrtels criminals com a grups terroristes, acabarà amb el dret de ciutadania per naixement als fills de pares immigrants sense estatus legal. És un esforç legislatiu brutal. No sé si se li tornarà, si se li dirà en contra o no, però que s'ha determinat a fer-ho segur. A més, està envoltant de gent que són molt, 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 molt estrictes i molt ferms amb aquest tema de la immigració. Afectarà gent segur. Encara que sigui només per decret llei, en els 4 anys que estigui ell, molta gent en patirà les conseqüències. I gent que realment ho passarà malament a nivell personal. És una llàstima.
I ja per acabar, és el seu segon mandat, aquest sí que serà l'últim, no sé que ja faci canvis que ni ens esperem en una Constitució que... En fi, si és l'últim mandat de Donald Trump, creus que aquest cop voldrà deixar una petjada realment d'aquestes que sigui imborrable?
Sí, això és el que fa més, potser més... no sé si la paraula és por, però o sigui, ell no estarà preocupat per una segona elecció i segurament no li preocuparà com les seves decisions puguin afectar el que sigui el seu substitut. És una persona que es mou només pel seu ego personal i prou, i en aquesta segona legislatura estarà totalment alliberat i sense haver de pensar en un segon termini per ell o pel seu successor. Vull dir que és una situació... Jo no la recordo semblant en els 14 anys que porto aquí. No hi ha cap president que hagi tingut aquest empoderament i aquest sentiment d'alliberament de poder fer el que li sembli.
Doncs el que vagi passant a partir d'ara ho anirem explicant dia a dia i segurament d'aquí un temps t'haurem de tornar a trucar. Gerard Torrats Espinosa, professor de Sociologia de la Universitat Columbia a Nova York. Una abraçada ben forta, Gerard.
Igualment.
I abans d'arribar a 11:15 explicarem encara una altra de les conseqüències de l'arribada de nou de Trump al poder d'algunes persones que ha estat abandonar la xarxa social X com a resposta a aquesta presa de possessió de Donald Trump. Algunes entitats de la societat civil han fet el pas aquest dilluns en considerar que la xarxa, propietat d'Elon Musk, membre del nou govern nord-americà, és perillosa per a la democràcia i per a les causes que defensen. Marc Teixidor, bona nit.
Bona nit.
Quines associacions han abandonat l'antic Twitter?
Doncs n'hi ha de diferents àmbits, però les que es veuen com que el seu missatge es pot distorsionar o fins i tot amagar són les que defensen el medi ambient i lluiten contra el canvi climàtic. Denuncien el negacionisme creixent a les piulades d'X. Sentim Roberto Herreros, portaveu d'Ecologistes en Acció, i Eva Saldeña, de Greenpeace Espanya.
Con el cambio climático, la red siempre va a privilegiar los mensajes negacionistas antes que los que buscan, ¿no?, combatir la emergencia climática.
Los bots de la ultraderecha, pues está claro que generan un ambiente de agresión, ¿no?, de agresión directa cuando tú generas una campaña y de repente te están llegando un montón de mensajes a la vez, ves que estás teniendo un asedio.
Precisament, Greenpeace ha decidit saltar d'X i centrar-se a Blue Sky, on ha passat dels 600.000 seguidors que tenia als 4.500 que té en aquesta nova xarxa. Qui també abandona aquesta xarxa d'Elon Musk, per cert, és el prestigiós diari francès Le Monde, que argumenta que l'aliança de Musk i Trump és una amenaça per a la informació fiable.
Doncs, per tant, hi ha persones descontentes i d'altres molt més contentes amb tot el que està passant als Estats Units. El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha felicitat efusivament Donald Trump per la seva investidura i ha assegurat que espera treballar amb ell per aconseguir el retorn dels hostatges que queden a Gaza i destruir la capacitat militar i el poder polític de Hamas a la franja. Aquest últim objectiu xoca amb el redactat de l'alto el foc que continua donant mostres de debilitat. Anem ara cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
La fragilitat amb què va començar l'alto el foc, tard i acompanyat de retrets, genera molts dubtes sobre la seva continuïtat. Quan no fa ni dos dies que va entrar en vigor, l'agència de notícies palestina Wafa assegura que a Rafah, dos franctiradors israelians han matat dos civils i que l'atac d'un dron i l'explosió d'un element sospitós han provocat 8 ferits més. A Qatar, escenari de les negociacions, són conscients de les dificultats que suposarà mantenir l'estabilitat a Gaza, però el portaveu del Ministeri d'Exteriors confia poder superar-les.
Aquesta és una zona de guerra i, com a tal, des del punt de vista militar, en qualsevol moment pot passar que un dels bàndols consideri una amenaça suficient per violar l'acord. Si passa, hauríem de trobar una manera de reprendre l'alto el foc.
Amb el focus situat ara mateix sobre Gaza, a Cisjordània, els colons israelians aprofiten per fer justícia pel seu compte, cada vegada més desenfrenats per la protecció que els ofereix el govern israelià i la connivència de l'exèrcit, fan la seva pròpia protesta contra l'alliberament dels presos palestins. Al poble de Sinjil, la matinada de diumenge a dilluns van atacar cases, cotxes i ciutadans i en van deixar 6 de ferits per l'impacte de còctels Molotov.
Gràcies, Jordi. Podem afegir que Mahmoud Abbas, el líder de l'autoritat palestina que governa Cisjordània i pretén manar també a Gaza durant el període de reconstrucció, també ha felicitat Donald Trump. Ha comunicat que està preparat per treballar amb el nou president nord-americà per implementar, ha dit, la solució dels dos estats.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Passen 3 minuts de 2:15 de la nit i aquí a Catalunya l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Urriol, se sotmetrà a una qüestió de confiança després que l'oposició en bloc li ha tombat fa poca estona els pressupostos municipals. Junts, Esquerra, el PSC, la CUP i Som-hi Ripoll hi han votat en contra i han deixat sola la líder d'Aliança Catalana en un ple tens i carregat de retrets. Ripoll, Laia Claret, bona nit.
Hola, Manel, bona nit.
Els grups de l'oposició, per tant, han deixat clares les desavinences amb Urriols.
Fa uns minuts, a l'Ajuntament de Ripoll s'ha votat en contra dels pressupostos per tota l'oposició. Aquest era el moment.
6 vots a favor i 10 en contra, la proposta no quedaria aprovada.
I l'alcaldessa Sílvia Urriols ha convocat una qüestió de confiança.
Davant aquesta negativa d'aprovar el pressupost del 2025, em veig forçada a plantejar una qüestió de confiança que signaré tot seguit.
Urriols ho argumentava així.
Quin sentit té continuar ocupant aquest govern si vostès ens estrenyen cada cop més la corda i al final ens veiem abocats a no poder desplegar el nostre programa electoral?
Ara, aquesta setmana, previsiblement dijous, es convocarà un ple per votar la qüestió de confiança. Si s'acaba portant a terme, l'oposició té un mes per presentar una moció de censura amb un govern alternatiu. Durant el ple, de fet, la líder d'Esquerra, Xantal Pérez, estenia la mà a la resta.
Nosaltres, des de l'endemà de les eleccions, hem volgut liderar l'alternativa al seu govern i no estalviarem esforços per aconseguir-ho. prou odi, divisió. I en aquest sentit apel·lo a tots els meus companys de l'oposició.
Si no hi ha consens per fer una moció de censura, els pressupostos quedaran aprovats definitivament.
Molt bé, doncs veurem com acaba aquesta jugada, aquest pols de Sílvia Orriols a Ripoll. I aquí a Barcelona no hi haurà nous pressupostos aquest any. L'alcalde Jaume Collboni s'ha plantat amb els comuns i ha donat per trencades les negociacions. Martí Ferrero, bona nit.
Bona nit.
El govern en minoria del PSC assumeix que haurà de prorrogar els comptes del 2024.
Collboni tenia els comptes pactats amb Esquerra, però els vots dels comuns, igualment necessaris, han embarrancat. El tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha anunciat que el govern municipal s'ha cansat d'esperar i dona per liquidats 4 mesos de negociacions amb el grup dels comuns.
Crec que el que li toca fer al govern és el que fa avui. Plantar-se, governar i continuar demanant la col·laboració de totes les forces polítiques.
Des dels comuns, la cap de files municipal, Janet Sanz, responsabilitza l'equip de Collboni de deixar la ciutat sense nous pressupostos.
És una renúncia, no només a tenir un pressupost, és una renúncia clara i directa a governar Barcelona.
Des de l'equip de govern garanteixen que es mantindran els compromisos en habitatge i la unió del tramvia per la Diagonal.
Doncs atenció, perquè l'escenari de Barcelona podria ser un avançament del que pot passar amb els pressupostos també de la Generalitat.
Sí, perquè el govern de Salvador Illa també va pel camí de la pròrroga pressupostària, perquè Esquerra ha oficialitzat que deixarà l'executiu sense nous comptes. La secretària general, Elisenda Alemany, deixa clar que faran passar el finançament singular per davant d'uns nous pressupostos. I la número 2 del PSC, Lluís Amoret, ha entomat el cop de porta.
No hi haurà negociació per al pressupost del 2025. Entre la sobirania fiscal i el pressupost del 2025, ara toca sobirania fiscal.
Nosaltres ho respectem i des d'aquest respecte continuarem treballant doncs, amb un objectiu que és claríssim i és la consecució dels acords.
I els socialistes insisteixen en pròrroga o en pressupostos renovats, però continuaran governant.
I el govern espanyol vol alinear les estratègies de Telefònica amb les de la Moncloa. Amb aquest horitzó, l'executiu ha designat Marc Mutre, enginyer i home fort del PSC, com a nou president de la companyia després del cessament de José María Álvarez Pallete. Anem cap a Madrid. Cristian Roldán.
Marc Mutre, expresident d'Indra, ja va ser cap de gabinet de Joan Clos quan aquest va ser ministre d'Indústria amb José Luis Rodríguez Zapatero i és considerat una figura propera al PSOE. Ara, després de fer créixer Indra en els entorns de la seguretat i la innovació, serà l'encarregat d'iniciar una nova etapa a Telefònica. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, assegura que aquest nomenament respon a decisions estratègiques.
Necesitamos una empresa que lidere un sector estratégico hacia adelante, como es el de las telecomunicaciones, que además, como he dicho, tiene ramificaciones muy importantes en áreas como la de ciberseguridad o la inteligencia artificial, donde creemos que el nuevo presidente además puede realizar aportaciones particularmente relevantes.
Un dels primers reptes per Murtra serà aixecar la cotització de Telefònica, que fa 8 anys que cau de manera continuada a la borsa. De moment, però, en el primer dia hàbil després d'anunciar-se el relleu, la companyia ha registrat pèrdues de més del 2,5%. De fet, ha tancat la jornada com el valor de l'IBEX 35 que més ha caigut.
I crit d'alerta del comerç de Catalunya avisen que estan cremats per la falta de relleu i l'excés de burocràcia. Així de taxatiu ha estat el president de Pimec durant una cimera que el sector ha fet a Vic, a Osona, i que ha reunit més de 200 empresaris. Vic, Nati Adell.
Hola, què tal, Manel? Bona nit. Mira, un dels problemes que explica el sector és que els costa moltíssim trobar personal ara mateix, malgrat, atenció, que estem parlant d'un atur del 9%. I, a més, estan desbordadíssims, col·lapsats, amb tanta paperassa, amb tanta burocràcia. Ho explica el mateix president de Pimec, l'Antoni Canyete.
I està cremat perquè ens preocupa enormement el fet de que no n'hi ha relleu generacional. Posem les eines que no tinguin tanta burocratització. Dediquen 42 hores al mes a omplir papers.
Llavors, què passa? Davant d'aquesta situació, el que demana la patronal de la Pimec és a l'administració ajuda, solucions per evitar més tancaments, per exemple, ajudar-los en formació. A l'última dècada s'haurien perdut 10.000 comerços. Això és un 10% del total.
Com quan s'agrema un bosc. Podem, d'alguna forma, obrir-ne un altre, però perquè aquest comerç tingui el coneixement, també la interrelació, necessita d'un temps en el que podrem tenir-lo. Però moltes vegades el problema que tenim és que n'hi ha molts que estan desapareixent.
Canyete diu que el comerç de proximitat no deixa de ser un tret distintiu de la nostra societat. Té aquella capacitat, diguem-ne, socialitzadora, integradora, perquè al final és vida.
Doncs fem ara una pausa per la publicitat. Queden 20 minuts per les 11 i a la tornada parlarem de la grip.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Hola, Helena. A la nova feina puc teletreballar al 100%. Així que res, deixaré la ciutat. Ho volia aprofitar i portar-vos la nòmina. Que més doneu una tele, oi? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Jo us dic una cosa. Ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
I ara entrem al búnquer.
Però ara tens cotxe, Gori?
Sí, jo sí. Sí.
I quin cotxe tens ara?
Un de segona mà que té 14 anys.
Oh. Molt bé. No podràs però... entrar a la ronda, però és igual.
No, sí, sí, perquè ah, sí? Té l'etiqueta seva.
Ah, mira, mira.
Té poca potència que...
No comptaré. O sigui, arriba un cotxe... El cotxe és tan desastre que ni contamina, pobret.
Ha donat uns datos ja que...
té 14, és de segona mà, té 14 anys, després no podia venir. És un Lamborghini Diablo.
El búnquer, amb en Peyu, Angeir Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a dijous a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
La vida són preguntes.
També preparava, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B
i respostes.
No.
La vida són rialles.
I amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Rossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni està un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
2:03, la grip ja ha arribat al màxim de casos i a partir d'ara hauria de començar el descens. Ho diu el Departament de Salut, que avisa que les taxes elevades encara es mantindran durant una o dues setmanes. Les últimes dades de la setmana passada xifren en 438 els afectats pel virus per cada 100.000 habitants. Ana Alfonso, bona nit.
Bona nit. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, assegura que hem arribat al nivell màxim de l'epidèmia de grip i confirma que hi ha hagut més infeccions que l'any passat.
Mantindrem unes taxes encara elevades durant una setmana o dues setmanes. Són taxes que en el moment màxim la setmana passada van ser una mica més elevades que les de la temporada anterior, però tampoc extraordinàriament elevades.
Fernández atribueix aquest augment de casos a les taxes baixes de vacunació contra la grip d'aquest any. També afirma que hi ha hagut un 50% menys d'ingressos als hospitals, tot i que els serveis d'urgències i els CAPs sí que s'han tensionat. A banda de la grip, el secretari de Salut Pública ha apuntat que ha estat una molt bona temporada en el cas d'altres infeccions respiratòries agudes, com la Covid o la bronquiolitis.
Fa 5 anys del pas del temporal Glòria, que va afectar des de les Terres de l'Ebre fins a la Costa Brava, van morir 4 persones i les destrosses causades per l'aigua i el vent van deixar factures milionàries. S'han anat fent les reparacions i recuperant espais, però alcaldes i administracions adverteixen que no s'ha mirat cap al futur. Per exemple, el pla de protecció impulsat pel Ministeri encara no s'ha aprovat. Ens ho expliquen la Maria Rovira des de Girona i el Jordi Barranca des de Deltebre.
Des de l'arribada de la Glòria, la fragilitat del Delta està a l'agenda política. S'han fet promeses, però el tan esperat pla de protecció que va anunciar el govern espanyol encara no s'ha materialitzat. Està encallat en la tramitació de la declaració d'impacte ambiental. A banda, els municipis de la zona demanen, sobretot, que es consensuï i, bàsicament, que no es redueixi la línia de costa del com està previst. Així ens ho deia Lluís Soler, que és l'alcalde de Deltebre.
Encara que a l'agenda institucional ha aparegut el Delta amb vehemència, no s'ha materialitzat amb accions concretes de salvaguarda del propi Delta. I, a més, hem anat per la porta de darrere a buscar que el Delta es rendís.
Pels experts, la clau de tot plegat seria una barreja entre solucions més urgents i d'altres de més planificades. Això és el que ens comentava Carles Ibáñez, que és el director de la línia de canvi climàtic d'Eurecat.
Possiblement hem de fer aquestes actuacions de reforçar platges, de construir aquests petits dics. A mitjà llarg termini, si podem recuperar sediments, seria lo ideal, perquè així intentaríem perdre el mínim possible d'elevació respecte al nivell del mar i reduir l'aportació de sorra artificial, no? Perquè la sorra que vingués pel riu seria aportació natural.
Mentrestant, han passat 5 anys i un altre temporal com el Glòria es podria repetir, això sí, amb un delta cada cop més fràgil.
A les comarques de Girona, 5 anys després del Glòria, encara hi ha deures pendents, sobretot a la comarca de la Selva i els pobles de l'últim tram del Ter. Al Baix Empordà, ajuntaments com els de Verges i Torroella de Montgrí reclamen que es dreni el riu perquè l'acumulació de sediments cada vegada el fan més estret, amb el risc en cas d'un temporal semblant. Segons l'alcaldessa de Verges, Diana Canals, encara esperen el reforç de la mota del riu Ter, que va estar a punt de cedir.
La mota està tal qual estava fa 5 anys i si ara vingués una altra Glòria, potser estaria en pitjor, perquè amb el pas del temps, per sobre la mota hi passen camions, hi passen cotxes, hi passen tractors, i això es va aixafant, no? I al anar-se aixafant el nivell és més baix.
A Arbúcies, a la comarca de la Selva, l'alcalde, Pere Garriga, apunta que tot just aquest any podran acabar obres pendents, però s'han hagut d'endeutar.
Els diners que hem rebut de subvenció, en comparativa amb el que ens ha costat, l'Ajuntament ha hagut de posar-hi 2,4 milions d'euros. Sí, un cristo. I econòmicament, l'Ajuntament d'Arbúcies ha endeutat.
Amb el Glòria es van desbordar el Ter, el Fluvià i la Tordera, i al mig de la ciutat de Girona, l'Unyà, es va quedar a pocs centímetres de fer-ho.
El Glòria, que també va afectar el Maresme, on els pagesos van ser dels més perjudicats, Marc Teixidor.
Sí, es van perdre hectàrees i hectàrees de conreu cobertes pel fang, i amb l'afegit que alguns pagesos no les tenien assegurades. També van rebre les naus de planters i en alguns casos encara no han cobrat les ajudes de la Generalitat. Els pagesos denuncien que les rieres tornen a estar brutes i que la canalització per donar més profunditat a la Tordera està pendent d'execució, com explicava els micròfons d'aquesta emissora Joan Barceló.
Tornem a estar igual. Tornem a estar igual perquè això ja tornen a haver-hi canyes, tot es va criant, i d'aquí uns anys hi haurà d'haver-hi un altre cop pollanques de 20 metres d'alçada, com el cos d'una persona, que torni a vindre una altra riarada, doncs ens tornem a trobar en el mateix cas.
A la zona de l'Alt Maresme es calcula que 3 de cada 10 no van poder reobrir després del Glòria per les afectacions a les seves explotacions i per la falta de relleu generacional.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Nina és fresco loco, deit una sasu baraca. Nina és sandia, chihuaca. P-A-R-A-K-A-L-D, orain West Coast, crazy mother...
L'investigador científic especialitzat en gastronomia, Eneco Axpe, que també rapeja, defensa l'ús de la intel·ligència artificial com a eina culinària per crear plats originals, millorar-ne la presentació o crear textures inèdites. Ho explica el llibre Delicioso Algoritmo, la intel·ligència artificial en la gastronomia. Òscar Callau.
Eneco Axpe és doctor en física per la Universitat del País Basc, especialitzat en sostenibilitat, biomaterials i gastrofísica. També va guanyar un premi a la innovació científica de la llista World's 50 Best Restaurants. El llibre Axpe explica que la IA culinària encara està limitada en els àmbits creatiu i sensorial perquè només combina patrons preexistents. La seva aposta és sumar la potència del món digital amb la creativitat i els sentits del cuiner, l'únic que al final podrà tastar i validar les noves receptes.
Hoy en día lo que se hace es muy combinatorial, o sea, se hacen combinaciones. Cualquier tipo de nueva idea, vamos a decir, no son más que combinaciones de algo que ya se sabe. Son datos extraídos de todo el Internet. Pero lo que digo es que, o sea, la inteligencia artificial utilizada en tándem con la inteligencia humana puede potenciar la creatividad humana.
En canvi, la IA lògica i de base matemàtica ja serveix per calcular temps i temperatures de cocció, així com proporcions d'ingredients, per ajustar les receptes segons el nombre de comensals o controlar inventaris i despeses. El llibre Delicioso Algoritmo, editat per Planeta, hi ha capítols didàctics que ensenyen com aplicar ChatGPT a la cuina domèstica.
Fem ara una pausa per la publicitat i quan tornem parlarem d'una notícia que no tenim clar si ens hi cabrà o no, si ens hi cap és molt interessant, i després escoltarem també la previsió del temps amb la Gemma Puig.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Tot és possible un dia de partit. Tot és possible a la nova Champions League. Dimarts, a partir de les 8, la TDT del Benfica-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Així és com sonen les ampolles d'edició limitada d'Estrella Damm pel 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Compra'n el pack exclusiu al teu supermercat habitual o a shop.damm.com. Aconsegueix-lo abans que s'acabi. Estrella Damm, cervesa oficial del Futbol Club Barcelona.
El compromís d'MGC Mutua. Evita lesions mentre fas esport. Escalfa i augmenta la temperatura muscular i la flexibilitat abans d'entrenar. Després, relaxa els músculs amb els estiraments. Aquest és un consell de la Fundació MGC i MGC Mutua, la mútua dels mutualistes.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Fundació MGC i MGC Mutua i CaixaBank.
Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Fa gairebé 53 minuts que expliquem notícies. Avui és veritat que li hem dedicat molt temps a Donald Trump, però encara que li haguéssim dedicat menys temps a ell o que haguéssim tingut més temps per fer aquest informatiu, ens acabaria passant, perquè ens passa sempre, que tot no ens hi cap. Hi ha notícies que es queden fora i això ens agrada posar-ho damunt la taula. Per exemple, Marta Cristià, bona nit.
Bona nit.
Avui què no m'ha explicat?
Doncs mira, el que alguns tracten com de tragèdia nacional. Tragèdia nacional, però als Estats Units, també. Tot passa allà, sembla.
I no és l'arribada de Donald Trump.
No, és una altra cosa.
A veure.
Hi ha alguns estats, com per exemple Nebraska o Nou Mèxic, entre d'altres, on s'han quedat sense dònuts.
Ostres, tragèdia.
Això, ja ho deies, bé, allà, tragèdia, suposa sí, sí. Un problema molt gran. Les botigues de la cadena Dunkin' d'aquests estats tenien les prestatgeries buides i fins i tot van haver de posar cartells donant explicacions explicant que només havia sigut un problema de producció, però els clients estan molt, molt preocupats per aquesta falta de dònuts a les botigues. Davant la desesperació d'alguns clients, hi ha hagut botigues que, com a mal menor, han ofert el que allà en diuen munchkins, el que aquí en diem el forat del dònut, no? La rodoneta que quedaria de sobres quan fas el pastisset. I al Albuquerque, al Nou Mèxic, hi ha fins i tot qui ha fet una mena de pelegrinatge dient que han recorregut totes les botigues i tots els quios Dunkin' dels centres i dels barris buscant un dònut, però que no n'han trobat ni un. I saps què diuen que és el que més amoïna als consumidors de dònuts?
Sí.
Que no els diuen exactament quan en tornaran a tenir.
Doncs potser avui, quan Donald Trump parlava d'emergència a la frontera sud del país, es referia a aquesta, eh?
Vés tant de bo.
Sí, també és veritat. Aquesta seria una mica més dolça. En fi, gràcies. No ens hi havia cabut, finalment ha entrat.
Bona nit.
I sempre és una alegria saludar l'Olga Clapés i, a més, aprenem coses. Bona nit, Olga.
Bona nit, Manel.
Quina paraula ens portes avui?
Doncs mira, aquests dies estan sonant dues fórmules que de vegades semblen intercanviables, però que no ho són. Parlem de la moció de censura i de la qüestió de confiança.
Molt interessant, la... sí.
Sí. La moció de censura exigeix responsabilitat política al president i la qüestió de confiança la proposa el mateix president per comprovar si mereix la confiança del Parlament. I aleshores, nosaltres què hem de fer? Doncs fixar-nos en els verbs que fem servir. La moció de censura es demana, s'exigeix o es presenta contra el president. Sempre hi ha aquest contra, també. Sí. I la qüestió de confiança la planteja ell, el president. La planteja, la proposa i s'hi sotmet. I una altra de les diferències és que la moció de censura cal proposar un candidat alternatiu, i aquí vinc jo amb l'etimologia, perquè candidat té l'origen en el llatí candidus, que volia dir blanc, perquè els candidats a càrrecs públics es vestien amb togues blanques, i jo actualment no els veig ni tan càndids ni tan polits, siguin del partit que siguin.
No, però mira, però sabem d'on ve la paraula candidat, veus? Tot això que aprenem. Tens tota la nostra confiança.
Molt bé.
Bona nit.
Bona nit. Am I living? Oh, what a funny thing to say. But there's alive and then there's living. Am I living for today? And I'm getting older.
Ara potser diria que ha sortit la pista. Estava ben atent a aquesta cançó perquè és la que ha escollit la Gemma Puig per fer-nos la previsió del temps per demà. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, Manel. Doncs sí, ara ha sortit la pista.
Sí,
és una cançó de Toons and I que es diu Cloudy Day. Doncs per dir això, que demà tindrem un dia ennuvolat. Això no vol dir que no veiem el sol, sobretot es veurà al matí cap a les comarques de Girona, cap al nord-est, al Baix Empordà. En canvi, la resta costarà una miqueta més. Tindrem un front que arriba molt desgastat, però que ens portarà un cel tapat i algunes precipitacions, sobretot cap al terç oest, és en aquest sector. Però la diferència respecte a la setmana passada és que aquesta setmana tenim una situació de vent de sud, i això el que voldrà dir és que tindrem menys fred. En farà primera hora, però menys. És a dir, aquestes temperatures que aniran pujant de cara als propers dies, no només de nit i matinada, sinó també al migdia. Demà no ho notarem gaire, perquè tindrem un cel tapat, però sí que seria la tendència.
Molt bé, doncs, de moment cel tapat i temperatures no tan baixes com les que hi ha hagut avui a Washington i com les que vam tenir la setmana passada. Correcte. Molt bé, Gemma. Fins demà, que vagi bé.
Bona nit. And am I wiser for holding close the friends I make? But if
if I'm wise, then why this feeling of a child that I can't shake? And I'm getting older.